nascut un nou concessionari Renault a Barcelona. Amb més força que mai, el seu nom, Renault Motor. Hi trobaràs tot tipus de vehicles, nous i d'ocasió. I el millor servei, ràpid i eficaç. Renault Motor, el teu nou concessionari Renault, és a Rosselló 188. Vine a conèixer-lo.
Estimats Reis Max, com vull que aquest any em porteu moltes coses, us donaré un consell. Compreu-ho tot a les botigues Dia.
Ja són aquí els Reis Max de l'estalvi i porten jocs de modelatge 595 i espremedores elèctriques a 1750. Aquest any, compri els seus regals a Dia. Cada preu és una oferta.
Hem de reconèixer que el món de l'esport té l'estranya habilitat de sorprendre'ns cada dia una mica més. Estem acostumats a donar notícies sorprenents, estranyes, curioses, espectaculars, fins i tot còmiques o lamentables. Però tot i aquest costum, de vegades no deixem de sorprendre'ns amb algunes de les coses que llegim. Per exemple, la que publica avui el Mundo Deportivo en portada i a la pàgina 2. Atenció.
Un científic búlgar que treballa al centre d'investigació de la NASA que hi ha a Illinois, als Estats Units, acaba de descobrir una estrella nova. Es veu que en descobreix cada 2x3. Doncs bé, té llicència per batejar aquests astres que descobreix. A aquest últim ha decidit posar-li el nom de Stoichkov. Molt, molt normal, no deu pas ser-ho aquest científic, que l'última estrella que va descobrir li va posar el nom de Latoya Jackson, la germana del conegudíssim Michael Jackson. El Mundo Deportivo cita com a font el seu corresponsal a Sofia i diu que el nom del científic és Todor Traichev. Ara haurem de dedicar-nos a mirar el firmament a la nit, aviam si algú ens explica quina és aquesta estrella nova que es diu Stoichkov. Com a mínim, ens faria gràcia veure-la, si és que es veu.
Sí, sorprenent és que li hagin posat Stoichkov com a nom a una estrella. Sorprenent també és que, quan tothom el donava per descartat, aparegui ara Laudrup a les pàgines d'un diari dient que ja s'ha recuperat de la lesió i que podrà jugar al Madrid-Barça de l'endemà de Reis.
S'ha de reconèixer que aquest partit no podia entrar amb pitjor peu als aficionats del Barça. Laudrup explica avui al periòdico que li han fet un tractament espectacular a Dinamarca, gràcies al qual ja s'ha recuperat de la lesió al múscul sòlid de la cama esquerra. Ara resulta que podrà jugar el partit contra el Barça. De moment, Nicolau Casaus ha recomanat als seguidors culers que no vagin a Madrid a veure el partit. El Madrid només cedeix 200 entrades al Barça i els preus estan pels núvols. Millor quedar-se a casa o anar a veure el partit a la penya.
Crec que el millor que podria fer, si jo no tingués que representar el club, segur que ho veuria davant de la tele. Hi ha moltes molèsties i, sobretot, aquesta dificultat de les entrades. Si t'has d'anar a Madrid, ja has d'anar a pagar una quantitat tremenda per veure el partit. Em fa la feta que val la pena que es reuneixin els seus locals, els seus bars. Allà on sigui, molts tenen la pantalla panoràmica, oi? Que es reuneixin ahir, que ho passaran més bé i, a més, no tindrà ningú que es vagi en contra.
Per cert que Romario ha tornat a parlar des del Brasil per tranquil·litzar els seguidors del Barça.
No he oblidat el gol, és només qüestió de temps. Diu Romario que, si fins ara només ha marcat 4 gols, és perquè va tornar molt cansat del Mundial dels Estats Units. Deu ser perquè no es va agafar els dies que va voler de vacances després.
Un conflicte que feia temps que durava és el que enfrontava el capità de l'equip espanyol de Copa Davis i els tenistes Emilio Sánchez Vicario i Sergio Casal. Els jugadors feia temps que atacaven a Bendaño perquè no els feia jugar a la Copa Davis i criticaven la Federació Espanyola de Tenis perquè deien que no els convidava als tornejos que organitzava. Ara sembla que tot va camí d'aclarir-se.
A Bendaño va explicar ahir que la setmana passada es va reunir amb Emilio Sánchez Vicario. Es veu que es van dir de tot, però que després van fer les paus. Fins a tal punt que Bendaño pensa cridar Emilio i Sergio a la pròxima eliminatòria de la Davis, l'Espanya-Àustria. El capità de l'equip espanyol diu que feia falta una trobada com aquesta.
Sí, la verdad que yo tenía ganas de hablar con él hacía tiempo ya, ¿no? Porque desde prácticamente la eliminatoria contra Corea, pues tuvimos una falta de conexión total, ¿no? Él por unos motivos y yo quizá por otros y bueno, ya en París fui a hablar con él este año y le dije que, bueno, que tenía ganas de comentar una serie de cosas y después me lo encontré en el torneo de la Traicionera y ahí quedamos para hablar cuando volviese de los torneos que jugó en Sudamérica y finalmente el otro día hablamos y fue una conversación bastante tranquila por las dos partes y parece que, como tú bien dices, hablando se entiende la gente, ¿no?
Avui es disputa una nova jornada de la Lliga de Bàsquet. El Joventut té el partit més complicat, juga a la pista del Reial Madrid.
Precisament el Joventut, que tan malament ho està passant aquesta temporada, pensa ampliar el seu capital social en 200 milions de pessetes la segona setmana de gener. Amb aquesta decisió, el Consell d'Administració pretén disposar de més diners i fitxar un bon estranger. Amb aquesta esperança, la penya juga a 8:45 a la pista del Madrid, que entrena el seu anterior tècnic, Zeljko Obradovic. El Barça rep el Breogán de Lugo al Palau Blaugrana, mentre que el TDK Manresa juga a Salamanca, el Balbi Girona a Sevilla i l'Andorra a Lleó.
Els pilots que participen aquest any al Rally Granada-Dakar, recordem que ja no és París-Dakar, són ja tots a la ciutat andalusa. La prova no començarà fins diumenge, però els pilots i els seus equips són a Granada fent ambient, caliu i visitant l'Alhambra.
Els farà falta els granadins perquè es veu que l'embolic que s'ha muntat a la ciutat és considerable. El trànsit és tot un caos perquè els organitzadors no se'ls va acudir res més que ubicar el parc tancat de vehicles just al mig de la ciutat. La plataforma del 0,7% es mou per la rodalia del parc tancat criticant la prepotència del rally, però la veritat és que són pocs els que en fan cas. I des de Granada, el responsable a Espanya de l'organització del rally, Joan Porcar, diu que treballa per portar la sortida de la prova a Barcelona. Podria ser l'any que ve, perquè la seva empresa té el compromís de fer sortir la pròxima edició del Dakar des d'algun punt de l'estat espanyol.
Clar, jo és que això per mi seria fantàstic, perquè és la meva casa, és on jo realment m'he sentit realment recompensat quan he passat l'any 87 i l'any 89 amb tota l'afició fantàstica, i és on a mi m'agradaria tornar amb el Dakar i fer-lo sortir, no passar, sortir. És molt més important.
I per acabar, Maradona un dia més, que com ja vàrem dir, és a Cuba passant uns dies de vacances.
Ell i els seus amics, 30 persones en total. Ja s'han estat uns dies a Varadero i ara són a l'Havana per celebrar el 55è aniversari de la fundació del cabaret Tropicana. Ahir, precisament, Fidel Castro va decidir condecorar-lo i honorar-lo amb la medalla de l'amistat de la República de Cuba. I és que Maradona és tot un heroi.
9:45, matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Josep Adolf, bon dia i bon any.
Bon any, i espero que realment ens tornem a trobar al setembre, perquè aquest que parla, en els 2 anys que fa que matina com un boig, al teu costat ha pres també com un boig. Bon any.
Moltes gràcies, molt amable. Exagerat, com sempre, Josep Adolf Estradell, ja se sap aquests xicots dels esports. Estan acostumats a les golejades. Pilar Rahola, què tal? Bon dia i bona hora.
Té tota la raó,
eh? I vostè?
Jo, no sé, a les golejades no ho sé, però té tota la raó, m'hi apunto.
Senyor Jordi Barbeta, com anem? Bon dia i bona hora.
Jo m'ho he emocionat.
Per què? Què li passa?
De que m'hagi fet l'honor de participar en aquesta tertúlia.
Per favor, per què no entrem a la tertúlia?
Home, escolti, perdoni, però...
No voldria ser agressiu
avui,
lo important
d'avui és això.
Vostè ha de saber una cosa, senyor Cuní. Jo ahir vaig fer diverses coses, vaig estar a diferents llocs, i ahir era un dia que hi havia moltes notícies. I el que anava explicant a tothom era que jo venia avui a l'última tertúlia de Josep Cuní, que era el que em feia realment il·lusió. I a més la gent em deia, oh, és que és com un fenomen, no? Allò que... Però realment se'n va, però no s'ho repensarà. Vostè sap que...
Vostè creu que després de tot el que han dit persones com vostè aquests darrers dies, ara tinc opció de repensar-me? Quedaria fatal. Quedaria fatal, no?
Doncs tranquil·litzaria moltes
però,
cases, segur.
Bueno, després li contarem allò del... Trobarem a faltar el teu somriure.
Veus que ens deixes també. No, aquesta no, la Déu, no?
Una mica xirocaires m'han sortit vostè.
Són els orígens.
Sí, qui perd els orígens...
L'altre dia li volia cantar l'hora dels adeus, jo no volia repetir-me.
Bueno, jo ara me'n vaig de manera sense fer de puyal i dir allò de puyal, allò d'urruti t'estimo, però en versió Cuní. Però això al final.
Bé, de tota manera, escolti, jo una mica com MacArthur, eh? Vull dir que tampoc no ens esperem.
Doncs, cap dubte, i per això estem, diguem-ne, menys trasbalsats.
Permeten que escoltem en Francesc Mauri perquè ràpidament ens digui de quin temps hem de gaudir o hem de patir aquest cap de setmana. Francesc, bon dia.
Bon dia. Doncs, de moment hem de patir temperatures superiors als habituals per l'època, a excepció del Pla de Lleida, on continua la boira molt més localitzada i encara en fred, però amb tendència, creiem, a desaparèixer durant aquest matí. El vent de ponent, moderat a fort, que ja bufa moltes comarques, s'encarregarà de fer-ho. Núvols bastant freqüents a tot el país, de tipus a lo mig, alguna feble precipitació a la zona del Pirineu Occidental. Demà també força núvols a tot el país, fins a mig matí temperatures i vent pràcticament iguals als d'avui, i de cara al vespre, nit de Cap d'Any, podria nevar una mica al Pirineu i iniciar-se un descens de les temperatures que seria fort i marcat ja diumenge i dilluns. Estrenaríem l'any altre cop amb temperatures hivernals a tot el país, però pràcticament sense precipitacions i amb vents moderats a forts en algunes zones del país, sobretot a l'extrem nord-est, al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord. El diumenge, sobretot, també baixaran les temperatures. Josep, que et vagi molt bé i espero en un futur tornar-te doncs, a sentir, a fer previsions del temps per algun programa teu.
Moltes gràcies, molt amable, i espero que tinguis l'amabilitat també d'organitzar-me una bona previsió meteorològica, perquè només faltaria que em trobés ara amb totes les tempestes que no he viscut aquests darrers temps.
Doncs ja saps, m'ho preguntes tranquil·lament, em truques més endavant i en parlem.
Gràcies, bon dia i bon any, Francesc Mauri.
Bon dia, bon any.
I ara la notícia comercial del dia, Dolors.
Hola, bon dia, Josep.
Què tal, bon dia. I després ja han sentit Pilar Rahola, ja han sentit Jordi Barbeta, la tertúlia.
El Corte Inglés vol celebrar d'una manera molt especial l'arribada del 95, amb una notícia sensacional, la millor promoció de l'any, Feliç 95. Hem seleccionat 95 excel·lents articles, tant de moda d'home, dona, nens i joves, com de la casa, complements, temps lliure, alimentació, amb una qualitat i un preu que són un autèntic regal. Veniu a celebrar-ho amb nosaltres i aprofiteu el Feliç 95, perquè fins demà, dia 31 de desembre, a tots els centres del Corte Inglés i les botigues al Corte Inglés, us podreu beneficiar de 95 excel·lents articles amb una magnífica relació qualitat-preu. Per exemple, caixa de 6 ampolles de 75 centilitres de cava brut, reserva, segura viudes, amb 6 copes de regal, 4.500 pessetes. I mentre prepareu la gran festa de cap d'any, recordeu que demà, dia 31 de desembre, el Corte Inglés estarà obert fins a les 8 del vespre, fins a les 8 del vespre, amb tot el que us faci falta perquè a la nit de cap d'any us surti tan perfecte com desitgeu. Només ens queda recordar-vos que dilluns 2 de gener obriran tots els centres del Corte Inglés. Bé, i això és tot. Seguirem l'any que ve i us desitgem una bona entrada d'any 1995.
Gràcies igualment també per a tu, Dolors Martínez. 2:05 de 10, matí de Catalunya Ràdio. Jornades de balanç. Jo no sé si Pilar Rahola i Jordi Barbeta comparteixen un criteri que molt em temo que es anirà extenent, perquè veig avui que ja és el títol de l'editorial d'un altre diari i que és exactament la conclusió que es treia llegint l'editorial d'un altre diari diferent ahir, tots dos de Madrid, ahir El Mundo, avui ABC. No sé si vostès creuen que l'any 94 o que s'està intentant que el record que deixi l'any 94, que la petja que deixi l'any 94 en aquesta necessitat que sempre tots tenim d'etiquetar les coses, sigui l'any de la corrupció. Ho dic perquè El Mundo es manifestava així ahir en el seu editorial i aquest és el títol explícit de l'ABC avui en el seu editorial, El Año de la Corrupción. I molt em temo que no només perquè això es digui en dos editorials, sinó perquè com que acabem l'any amb aquesta gran traca que és Gal, això que el senyor Narcís Serra em deia fa uns instants, diu, això que vostè en diu un escàndol, després ell també ha utilitzat l'expressió i per tant m'ha estalviat haver-li dit que per vostè no és un escàndol, però vaja, en fi, no sé, consideracions. Pilar, Jordi.
Home, el 94 serà l'any, jo crec que acaba en la metàfora del senyor Maria Condi i del senyor de la Rosa prenent els torrons a la presó, jo crec que acaba una època. Acaba una època amb uns valors determinats, la cultura, allò que s'ha dit molt, especialment molt a Madrid, de la cultura del pelotazo, però fonamentalment aquests valors socials que una mica Conde encarnava, no? Allò, l'èxit fàcil, ràpid, el diner especulatiu, no el valor de la construcció, sinó el valor de l'especulació, que tant s'ha fomentat durant un temps. Això com a metàfora. I després no cal dir que jo penso que sí que el 94 no és l'any de la corrupció, és l'any en què es destapa la corrupció. Jo sempre he cregut, amb la tesi, i no sé si peco d'ingènua, de que aquest any no n'hi ha hagut de corrupció. O sigui, estic convençuda que és molt difícil trobar ningú que tingui responsabilitat pública que realment estigui al 94, amb tot el que ha passat, estigui encara fent allò abusant del seu càrrec. Jo crec que al contrari, deu haver la gent amb molta cura, no? El que passa és que s'han destapat els escàndols de l'època de l'eufòria, de l'època de la majoria absoluta, de l'època d'una mica de la bogeria, no? D'aquesta prepotència que van veir els socialistes durant una època i que s'ha destapat ara. I han vingut tots en picat, no? Aleshores, sí que el 94 és el canvi d'una època. Jo penso que el que s'ha viscut aquest any, acabant ja amb els Gal, però començant amb el Roldán, és realment inaudit, és molt insòlit. Jo quan vaig anar a agafar les maletes i me'n vaig anar cap a Madrid, mai a la vida pensava que viuria una legislatura com aquesta, no? Viuria tot el que estem vivint, no? Jo crec que sí.
No,
que
això, 94... això vostè l'ha convertit també en protagonista gairebé permanent,
senyor,
no?
Senyor Cuní, si no hagués hagut escàndols de corrupció, jo hauria intentat tanmateix igualment ser protagonista. No entendreu això?
No en tinc cap dubte.
Encara que li dic que m'hagués agradat més poder protagonitzar la vida política en positiu que no pas en negatiu. Jo penso que no ens agrada a ningú aquesta situació. No es pensi que poder estar en una comissió d'investigació i poder estar apretant i apretant és constructiu per ningú, ni pels que ho protagonitzen en l'oposició ni pels altres. El que passa és que el que ha passat és molt gros. De tota manera, el 94 és l'any en què el Cuní decideix anar-se'n. Jo penso que aquesta és...
Anar-se'n temporalment.
Evidentment, perquè el 95 és l'any en què torna.
No m'agrada gens que això ho acabi de vincular amb la corrupció. Sí,
perdoni, escolti...
Es pot crear una relació causa-efecte?
Home, senyor Cuní, ja està
aquí
bé.
Aquí s'ha de passar
ja
la Pilar, bé, que estava assenyalant...
Està fent de parlamentària.
Fets destacables. I avui no podia passar per sobre d'aquest, no? Però jo estic d'acord amb la Pilar de que...
Què diu ara? Les festes de Nadal...
Diuen, por una vegada sí que sirve de precedente.
A vegades passa això, amb el senyor Barbeta.
De que no, aquest any no està l'any de la corrupció. Al contrari, jo crec que en cap àmbit de la vida política, social, econòmica, etc., hi haurà hagut tant d'escrúpol, segurament, en qualsevol actuació, com en aquest, precisament perquè no és l'any de la corrupció, sinó és l'any en el que es passen les factures. Jo diria que és l'any de les factures, no? Que es passen les factures de
se les passen ells mateixos, perquè qui comença a destapar tots aquests escàndols ve de les pròpies files socialistes, això no ho
diguem. No, però és que jo quan parlava de corrupció no em referia a la corrupció política. Escolti, la corrupció està... amb això sí que crec que no és que els polítics siguin diferents que la resta, diguem-ne, dels àmbits. L'àmbit polític és la diferència dels àmbits socials, econòmics... El senyor Conde té un lligam amb el món polític, però de fet és un escàndol financer.
Ah, però això hi ha una... Com vostè
coincidirà...
Com
el cas del Mario Conde i el cas del senyor de la Rosa, forma part d'un cicle que, d'acord, que tot, de fet, la política arriba a tot arreu. Però em refereixo a tot plegat. És a dir, s'estan pagant les factures de la cultura del pelotazo, s'estan pagant les factures d'una determinada concepció d'allò que deia el ministre Belloc de la mística de la vida antiterrorista, i s'estan pagant factures també de fet aquestes menys, és a dir, la corrupció política stricto sensu, que és la que podíem parlar del tema de finançament de partits i tal, aquesta potser és la que de la que menys s'ha bellugat.
Oh, s'ha bellugat perquè no ens han deixat, no em toqui la... no em toqui la llaga,
aquest sí que està d'un escàndol.
Una coseta amb el que deies, Jordi, que hi coincideixo, però no del tot, és... Evidentment, la corrupció és un fenomen que existeix en qualsevol àmbit de la vida col·lectiva, tant en l'àmbit polític, no cal dir, com en l'àmbit no polític. El que passa és que, com hem dit sempre, on no es pot permetre's en la política, o sigui, on és greu la corrupció? La corrupció és greu a tot arreu, però un polític encara és més greu. Si poguéssim fer gradacions, per què? Perquè un polític al capdavall no és res més que una persona escollida pels ciutadans per administrar la cosa pública. Aleshores, això el fa... Ha de ser Santa Teresa de Jesús, caram, sobretot en matèria de corrupció. No s'ho pot permetre. És una mica el que dèiem
en
el cas...
Compte amb la comparació, perquè si m'agafa Santa Teresa en el moment de la doble personalitat, tampoc no, I aleshores un polític ha de viure sin vivir en ell o en ella, malament rai,
Home, doncs alguns últimament em sembla que viuen així.
Els passa bastants, sí. Però jo en qualsevol cas crec que no es pot...
I després una altra coseta, i ja ho deixo. El cas, tant el cas Conde com el cas de la Rosa, tant aquests casos d'això que en dèiem, la cultura fàcil, ràpida, l'èxit immediat, es produeixen també per les implicacions amb el món polític. Vostè creu realment que el senyor Conde pot arribar al nivell de forat econòmic que arriba a Benesto si no li permeten tots els organismes de control de l'Estat que arribi fins allà?
Perdó, jo si no recordo malament, el senyor Benesto va aparèixer, el senyor Conde va arribar al Benesto malgrat els interessos o l'intent del govern de que el BBB...
Va arribar.
De que el BBB
va arribar. Però com és que la Comissió de Control de Valors permet 500.000 milions de forat econòmic?
No, aviam, després,
I el Banc d'Espanya com és que ho permet?
Després, simplement...
Perquè hi ha implicacions...
El capdavall que ha intervingut per això ha estat el Banc d'Espanya.
Home, però, escolti, més que han arribat els 500.000 milions de forat,
No, home, però... Miri, jo el que crec és que el que no es pot apuntar tot és el govern, diguem-ne.
No, no he dit això.
Tot allò piove per govern, no, no la, diguem-ne. Jo, si de cas, podríem acceptar que la política del govern, durant un temps de bonança econòmica, va crear el clima propici, allò, aquella frase que se li ha retret tantes vegades al senyor Solchaga, que Espanya és el país donde una persona puede enriquecerse más, más ràpidament. I amb això estic d'acord. Però, home, posar-li en el deure del govern el cas Mario Conde o el cas de la Rosa, jo no dic que no tingui cap mena de responsabilitat administrativa, segurament, però, diguem-ne, no es pot dir govern corrupte pel cas Conde, pel cas de la Rosa... No, es pot dir, una cosa és el cas Gal, una altra cosa és el cas Roldán, i una cosa molt diferent...
Entrem en el cas Gal, que és el que sí, aquests dies, sense desmereixer els altres, està cridant la...